Hola, què tal? Iniciem tot seguit el butlletí de dijous 29 d'octubre i ho fem amb la crònica política de Francesc Callau. Comencem.
El Partit Popular va insistir en el transcurs del programa Parlem-ne d'aquest dimecres, que donen tot el suport al text de la modificació del POUM aprovat per l'Ajuntament davant de les modificacions recomanades per la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre. Amb tot, els populars van voler matisar que el suport incondicional no és a l'equip de govern com a tal, sinó al resultat final d'una tramitació en la que hi ha intervingut diversos partits i agents socials i que ha donat com a resultat les aportacions de molta gent, entre ells les del Partit Popular.
Que no és que ens alineem amb l'equip de govern, sinó que ens alineem amb el pla d'ordenació urbanística resultant d'un procés de col·laboració entre, doncs, bueno, entre l'Ajuntament i diferents agents municipals, no? De partits i entitats municipals, que ha dat com a resultat, doncs, una proposta, un projecte de pla d'ordenació urbanística municipal, no? I és des d'aquesta col·laboració que hem vingut aportant, que hem vingut fent amb l'Ajuntament durant aquests últims 4 anys, quatre o cinc anys, quan el resultat final d'aquesta col·laboració dels diferents agents, doncs, vam entendre que era raonablement satisfactori i vam donar el vistiplau. Amb el que ens alineem és amb allò que vam donar el vistiplau. No?
Pel Partit Popular, Convergència i Unió no ha de fer marxa enrere en cap dels plantejaments, tal com li demanava el Partit Socialista de Catalunya, donat que el resultat del POM és el que ha volgut que sigui Convergència i Unió. I també va insistir en que encara que Esquerra vulgui desmarcar-se ara de la política urbanística de Convergència, aquesta no és diferent al projecte engegat l'anterior legislatura, quan els republicans també compartien el govern municipal, tant pel que fa al POUM com als convenis urbanístics plantejats. Pels populars, el procés final d'aprovació del POUM es pot allargar per diversos motius, tot i que, al igual que Convergència i Unió, és partidari de defensar fins a les últimes conseqüències el text resultant del ple municipal. Ricardo Llaó.
El tema es pot allargar per diversos motius i per diverses raons. No? La qüestió no és si s'allarga el tema, sinó que en allò on pugui existir diferents visions o conflictes pot quedar allargant, separat, però el que seria la resta de document, que seria pràcticament el 80-90%, pues no té per què allargar-se. No? Sí que allà hi ha discrepàncies, se pot allargar, no? Però penso que l'important no és si s'allarga o no, sinó que l'important és si des de l'Ajuntament se creu que es té la raó i d'alguna manera s'ha de defensar aquesta raó, no? O si en algun moment donat pues, se considera oportú acceptar alguna de les recomanacions de la CUTE en favor d'accelerar el procés, no? No des d'un punt de vista de convenciment ferm, no? d'opinió, sinó en favor de tancar-ho definitivament, no? I això pot ser alguna de les concessions que l'equip de govern podria arribar a estar disposat a fer en el seu moment, però evidentment ara toca pues, defensar les conviccions i defensar les opinions que s'han vingut d'alguna forma manifestant com a pròpies al llarg del temps. No? En el seu moment es veurà si pues, bueno, s'ha de fer renúncia a alguna de les conviccions o no en favor de tancar definitivament el tema. No?
Ricardo Llaó es va mostrar satisfet per la rectificació d'Esquerra Republicana de Catalunya, que fa poques setmanes anunciava la seva entrada a la Comissió Executiva de la Cala Gestió. Pel que fa a l'àmbit econòmic, el PP va recordar que mai ha estat d'acord amb l'equip de govern, però va qualificar com un pas a tenir en compte el trencament en les posicions econòmiques de Convergència i Unió, el fet de que finalment acceptés que la situació era difícil i que s'havia de sortir amb la feina feta per tots i es posés en mans d'un bon equip de gestió econòmica. La creació de la Cala Gestió, va dir, és un aspecte positiu i una eina que permet agilitzar les gestions urbanístiques, tot i que corre el risc de provocar una manca de liquidez important a les arques municipals.
Hem de dir que és una eina àgil i per això la vam votar i en fi, que és molt àgil i que permet córrer molt, però que hi ha un perill o hi ha un risc en la diferent velocitat entre l'execució dels projectes i la materialització dels recursos després de la seva concessió o la seva venda, per entendre-nos clarament. No? per a dir-ho d'una altra manera, pues, si per exemple al Carregó ja fan 20 pisos de protecció oficial, pues, el constructor ha de cobrar quan ha de cobrar i els pisos se vendran quan se vendran, no? Això pot generar evidentment pot generar una falta de liquidez important. De fet l'ha generat, no? Perquè si no fes falta liquidez, donat que va a diferent ritme la construcció, el pagament i l'ingrés, el diferent ritme fa que la liquidez falli i per tant hagués d'acudir les pòlisses de tresoreria que estàvem parlant, no?
Lleó va reconèixer que la creació d'aquestes empreses municipals té alguns aspectes negatius o no tan bons i va posar com a exemple que molts dels temes importants i transcendents no es debaten en el ple, sinó dins de la comissió executiva, tot i que també va reconèixer que hi ha mecanismes per poder-ho fer. Lleó també es va referir a l'imminent inici de les obres de construcció de la residència per a la gent gran a Ribes Altes, segona fase, afegint que és un equipament molt important, no només per l'àmbit social, sinó també des del punt de vista econòmic, però que també important serà, tant o més, tenir clar quin és el model de gestió que s'aplicarà.
Xavier Castella, secretari general del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat, va ser l'encarregat de donar el tret de sortida a una segona jornada sobre la tonyina roja al Mediterrani, on la investigació per a la sostenibilitat va ser l'eix vertebrador. El grup Balfegó destina prop d'1 milió d'euros anuals a l'estudi de la tonyina roja per tal que es coneguin millor els patrons alimentaris de reproducció i migració d'aquests animals i, sobretot, per veure com es pot aconseguir un equilibri sostenible entre la perduració de l'espècie i l'activitat pesquera i l'aqüicultura. El primer ponent va ser Antonio Medina, professor de la Universitat de Cádiz. Medina va mostrar les investigacions que havia realitzat en col·laboració amb el Centre Oceanogràfic de Múrcia, que depèn de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. L'exposició es va centrar en les migracions tròfiques i la reproducció d'aquesta espècie. El relleu el va agafar el doctor Fernando de la Gandara, investigador del Centre Oceanogràfic de Múrcia. Gandara va posar sobre la taula un dels grans reptes del futur del sector, la domesticació de la tonyina roja, per tant, la cria, engreix i comerç d'aquesta espècie, una qüestió que condicionarà de ple el futur de la tonyina i l'activitat econòmica vinculada. El doctor José Luis Cort, investigador del Centre Oceanogràfic de Santander, que també depèn de l'Institut, va reflexionar sobre l'evolució històrica de la població de la tonyina roja i va dibuixar un futur prou optimista per a l'espècie, ja que considera que el Pla de Recuperació de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, l'ICAT, dona resultats. D'altra banda, va carregar contra certs col·lectius científics que han estat reticents davant indicadors positius referents al futur d'aquests túnids. Escoltem-lo.
Cuando yo hablo de que en las últimas reuniones ha habido una cierta posición o una cierta reticencia a hacer comentarios sobre los indicadores positivos, no me estoy refiriendo a la administración, estoy refiriendo más bien a grupos de investigación que de por sí pues deben ser más independientes.
La doctora Ana Gordoa, investigadora del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, va parlar sobre el patró temporal d'abundància i fresa de la tonyina balear. Gordoa va exposar uns resultats especialment reveladors pel que fa a la reproducció en captiveri i els períodes de pesca i veda.
Y la conclusión del estudio es que el actual periodo de pesca es mayoritariamente prereproductivo, es decir, que estamos extrayendo el atún sin dejar que el atún desove. Eso es la conclusión del estudio. Es decir, el periodo de veda actual se aplica a todo el Mediterráneo, pero la reproducción en el Mediterráneo tiene un desfase temporal de la zona más oriental a la zona más occidental y desde luego en nuestra zona occidental, desde el punto de vista de la sostenibilidad de la reproducción anual, no está ajustado. Lo que concluyo, lo que recomiendo es que haya una adaptación para la región occidental, es decir, para las aguas de Baleares y lo ideal sería que se ajustara, es decir, este tipo de estudios para todas las zonas reproductivas del Mediterráneo y que se adaptaran y se ajustaran los resultados de los estudios científicos.
Juan Serrano, director general del grup Balfegó, va ser l'encarregat de realitzar la darrera exposició. Serrano va demanar responsabilitat als pescadors, comerciants, consumidors, ONGs, als científics i a l'administració. A més, va remarcar que és important controlar amb la llei el sector, però que no haurien de pagar justos pels pescadors. El grup Balfegó és pioner en impulsar un nou model de gestió de pesca de la tonyina roja, regional i sostenible.
Lo que proponemos es que se adapte precisamente el periodo de pesca justo con el periodo reproductor, aunque parezca una locura, pero evidentemente con el compromiso de que los que pesquen aquí solo pueden pescar aquí y que además dejen las jaulas de transporte en el caladero reproductor hasta el 2 de julio, que está marcado como el periodo donde han soltado ya el máximo de huevos. Consiste prácticamente en esto, pero además coordinado evidentemente con un seguimiento por parte del CSIC, del IO, del IRTA, de todas las organizaciones científicas, y que evidentemente debería capitanear de alguna manera la Secretaría General del Gobierno de España. Los científicos, por un lado, dicen unas cosas, pero si después a la hora de regular las administraciones, que son las que tienen las facultades para proponer nuevas normas, no hacen nada con esos informes, evidentemente estamos fastidiados. ¿De qué sirve seguir invirtiendo en investigación si al final no acabamos viendo los resultados de esos proyectos de investigación?
Des de la Direcció General de Recursos Pesquers i Aqüicultura del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Alejandro Polanco va transmetre la voluntat de l'administració d'escoltar els plantejaments científics exposats.
Hombre, por supuesto, siempre a la administración se le pide más y la administración tiene que compaginar todos los intereses presentes. Yo comprendo al grupo Falcego que defiende sus intereses y plantea una serie de propuestas. Nosotros las escuchamos y las consideramos dentro de un conjunto de posiciones que abarcan muchos temas, no solo la situación de esta pesquería en este caso, sino otros criterios. Pero yo creo que en todo caso lo que hemos oído y lo que hemos escuchado es interesante y tiene que ser tenido en cuenta.
Com a representant del grup Balfegó, el president Manel Balfegó es va mostrar molt satisfet per com havia anat aquesta jornada.
Molt satisfet perquè hem tingut unes ponències molt boniques, molt clares i molt contundents, i esperem que marquem, diguem, una miqueta el que sigui el procés de tindre la pesca ben controlada i la pesca sostenible, que és el que volem i demanem.
Els assistents també van poder gaudir del visionat d'un petit avanç del documental Ultimàtum, del biòleg i director Fernando López. Segons López, els documentals ajuden a canviar consciències. I va afegir que aquest treball mostrarà que l'equilibri entre la pesca i la supervivència de la tonyina roja és possible. A l'acte també va assistir l'alcalde del municipi, Andreu Martí, que va mostrar el compromís de l'Ajuntament en treballar per tal de potenciar la tonyina. Un dels projectes serà el Tuna Tour, un recorregut turístic i gastronòmic per la vila que permetrà als visitants conèixer de prop la riquesa d'aquesta espècie. La jornada també va comptar amb la presència de Martí Sanz, director general de Pesca i Acció Marítima del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat. Cònsol japonès a Barcelona també va assistir-hi. La propera cita de debat sobre el futur de la tonyina roja és el mes vinent, a Recife, a Brasil, on es trobaran representants mundials de l'ICAT. Continuen amb la informació comarcal, perquè el portaveu parlamentari de CiU, Oriol Pujol, ha acusat aquest dimecres el tripartit d'anar a les Terres de l'Ebre només a buscar vots, tot acusant el govern de la Generalitat de no haver fet res per la viabilitat de la planta de l'EAR a Roquetes, que ha anunciat el seu tancament. Durant la sessió de control al Parlament, el president de la Generalitat, José Montilla, ha replicat a Pujol que la Federació Nacionalista anava el 2002 a les Terres de l'Ebre a ajudar el PP a importar-se l'aigua de l'Ebre cap a València, amb el seu suport al Pla Hidrològic Nacional. Montilla ha destacat les actuacions del govern a aquestes comarques, però admès que l'EAR no té voluntat de continuar a Roquetes. Pujol ha recordat unes paraules de Montilla de l'any 2002 sobre el tancament de l'EAR de Cervera i li ha preguntat al president què ha fet per evitar el tancament de la planta de Roquetes. Segons Pujol, des del 2002 estan advertits, no han fet res per canviar el producte de la companyia. No han fet res per estimular l'economia de les Terres de l'Ebre. Montilla ha dit que el govern ha treballat perquè hi hagi sol per activitats econòmiques i ha destacat diverses actuacions en marxa, com una millora de regadius, el suport a la indústria i al comerç o la creació d'un nou campus universitari. El president també ha defensat que s'inverteix més que mai a les Terres de l'Ebre amb uns recursos per càpita de 2.371 euros per sobre de la mitjana catalana. El conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha assegurat que el govern treballa en captar noves inversions i impulsar sectors d'alt valor afegit a les Terres de l'Ebre per compensar el tancament de l'EAR si finalment es produeix. Des de fa 2 anys, el departament que dirigeix Huguet, manté converses per conservar la planta de Roquetes, però lamentablement l'administració poc hi pot fer, perquè no existeix voluntat per part del capital americà per conservar la planta, ha dit el conseller. En declaracions als periodistes durant el certamen Interacció a Barcelona, Huguet ha defensat que més que mai el govern està apostant per inversions estratègiques a les Terres de l'Ebre. L'1 de novembre farà un any que els Mossos d'Esquadra van culminar el seu desplegament al país. Les Terres de l'Ebre van ser el darrer territori on els agents de la policia de la Generalitat es van implantar. Un any després, l'intendent dels Mossos de l'Ebre, Joan Figuera, ha fet en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies un balanç molt optimista d'un desplegament que havia generat una expectativa social molt important. Així, Figuera s'ha mostrat satisfet de la millora en la relació policia-ciutadà, així com en l'actuació que s'ha fet per combatre els robatoris a les zones rurals. Una altra de les dades destacades és la reducció, en el que portem de 2009, d'un 50% del nombre de morts en accident de trànsit. Agents de la policia estatal han detingut a 8 persones d'origen paquistaní, 2 a Madrid, 1 a Tarragona i 5 a Barcelona, d'una xarxa especialitzada en l'obtenció de permisos de conduir suplantant identitats. A canvi de diners, els arrestats es presentaven als exàmens en lloc d'altres persones utilitzant documents alterats. Els responsables d'aquesta organització també falsificaven documentacions per a immigrants en situació irregular i clonaven targetes de crèdit i telefòniques de prepagament. Durant l'operació s'han efectuat registres en 3 locutoris, una agència de viatges i 6 domicilis. Al març del 2008 es va iniciar una investigació sobre una xarxa organitzada composta majoritàriament per ciutadans pakistanesos amb una àmplia activitat il·lícita referida a la presentació d'ofertes de treball falses, l'obtenció fraudulenta de permisos de conduir mitjançant falsificació documental o usurpant la identitat de l'examinant, la clonació de targetes de crèdit i el seu posterior ús en compres fraudulentes. Finalment, durant aquest mes, s'ha desenvolupat un ampli dispositiu en el que s'ha entrat i s'han fet registres en diversos domicilis i locals de les ciutats de Madrid, Getafe, Barcelona, Tortosa, Roquetes, Reus i Benicarló, per detenir els implicats i per obtenir efectes relacionats amb la seva activitat il·lícita. Repensem ja els continguts d'aquest butlletí de dijous, 29 d'octubre. El PP diu que el POUM serà l'èxit de molta gent i no només de CiU. Els populars insten a l'equip de govern a defensar fins a les últimes conseqüències el text sorgit de l'aprovació municipal. Segona jornada de la tonyina roja del Mediterrani a l'Ametlla de Mar. L'hotel Ametlla Mar va acollir ahir la segona jornada sobre la tonyina roja, organitzada pel grup Balfegó. A l'acte van assistir prop de 200 persones. Els ponents van reflexionar sobre el futur de l'espècie i la convivència amb la pesca i l'aqüicultura. Convergència i Unió acusa el tripartit d'anar a l'Ebre només a buscar vots i Montilla li retreu el seu suport al Pla Hidrològic Nacional. El conseller Huguet assegura que el govern treballa per captar noves empreses per si l'ER tanca la planta de Roquetes. L'intendent dels Mossos d'Esquadra a l'Ebre, Joan Figuera, diu que per primer cop hi ha presència efectiva de policia al carrer i això ens fa estar a prop de la gent. Aquestes declaracions es produeixen després d'un any del desplegament de Mossos a l'Ebre. La policia estatal desarticula una xarxa per obtenir permisos de conduir suplantant identitats a Barcelona i Tarragona, en concret a Tortosa i Roquetes. I és tot pel que fa a l'actualitat informativa. D'avui dijous, el control de so ha estat Fini Lleó i us ha parlat Araceli Domínguez. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.